Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. La Federació Catalana DOP-IGP us ofereix la Fonda de Catalunya Ràdio amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Al pic de l'estiu, la planta de l'arròs ja fa gairebé un metre d'alçada. A l'agost o a primers de setembre, l'espiga comença a doblegar-se pel pes de les peludes clofolles que amaguen dintre seu els grans arròs. Llavors, és el moment de començar la sega. Anys enrere es feia mà, però avui en dia grans recol·lectores de marugues s'empassen gairebé la totalitat de la planta i deixen l'arrel i un petit tros de la tija al camp mentre els grans arròs es buiden al cim del remolc d'un tractor que acompanya la recol·lectora. La resta de la tija surt pel darrere d'aquesta màquina i cau al camp amb els rostolls arrenats. Seguidament, els productors piquen aquesta palla per evitar que les males herbes que podem trobar a principis de l'any puguin créixer amb facilitat. I, a més, serveix de matèria orgànica pel camp. Aquests grans arròs s'han de secar. Però no hem d'oblidar que l'arròs és un organisme viu susceptible d'espatllar-se o de fer-se malbé. Per tant, convé deixar-lo en unes condicions d'emmagatzematge i elaboració òptimes. L'arròs s'ha de guardar a la sitja amb una humitat del 13 al 14% aproximadament, fins que arribi a les màquines del molí. Aquí comencen una colla de processos per tal que aquests grans arròs, encara amb la clofolla, esdevinguin arròs escallat, també anomenat integral. O, per altra banda, arròs blanc. Primer de tot, es treu la pellofa amb una màquina produïda d'uns cons de goma que, per fricció, la separen. Aquesta pellofa se'n va pel bestiar i els grans arròs segueixen el procés de triat. Si es vol fer arròs integral, ha de passar per un sistema per treure els grans verds immadurs. Si no es vol arròs integral, llavors el procés segueix amb el blanquejat, que consisteix a anar raspallant i polint els grans arròs. Aquesta feina és la que fa el moliner o molinera, personatge important en aquest cicle de l'arròs. Llavors es separen els grans sencers i els trencats i el darrer pas és envasar-lo. Text extret del document Etnografia de la cuina de l'arròs a la Costa Brava.
Benvinguts a la Fonda, amb Pep Noguer.
Vinga, va, vermuts, vermuts.
Un lloc on hi cap tothom.
La vida és molt més gran si la visc al teu costat. No hi ha res que em faci mal. És molt més gran. A tu, amor, t'estava esperant.
Bon dia i benvinguts a la Fonda de Catalunya Ràdio. S'acaba la fonda d'estiu, però la fonda no s'acaba. I és que tenim la fonda en podcast cada dijous, com l'arròs, com el dia de l'arròs a la cassola, com el dia de les paelles. Nosaltres serem aquí, si tot va bé, vinga, va, fins que torni a arribar l'estiu. Avui tenim una fonda especial, perquè primer de tot ja hem parlat de l'arròs i també anirem cap a l'Empordà, perquè volem parlar amb en Quim Caselles d'un altre llibre, aquest precisament de peixos. I tindrem també, com no, la guia Virgínia de la cuina catalana. I una miqueta d'embotit? Segurament que sí. Què us sembla? Comencem?
La Fonda, amb Pep Noguer.
Torrons i xocolates Virgínies, des del 1932, et porten gustos i emocions d'alta cuina, patrocina aquest espai.
I ara és el moment de buscar un nou restaurant per la guia Virgínies de la cuina catalana. Avui, amb la cap de cuina, la Núria del restaurant Cala Núria de Bellver de Cerdanya. Núria, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia, molt bé.
Tu tens un restaurant, però avui ens vas parlar d'un restaurant per posar en aquesta guia Virgínies de la cuina catalana, no?
I tant que sí. Sí, pues sempre també ens agrada sortir a mirar allò que fan els nostres companys. I avui us vull parlar d'un restaurant que hi ha al Berguedà, vale? Que és el poble de Berga, que es diu El Roures.
Els roures de Berga. A veure, i aquí qui hi ha aquí? Qui és aquest restaurant?
Aquest restaurant abans el portava la mare, no?, de la família amb l'home, és la Remei, i ara el porta la filla amb el gendre, si no m'equivoco malament. I llavors el que fan allà pues, és menjar productes del Berguedà autèntics. El pèsol negre, la patata emmascarada, a vegades pots trobar algun plat de blat de moro escairat. Què més hi tenen? Tenen també el plat del dimoni, que és...
Què vols dir? El plat del dimoni, què és això?
El plat del dimoni és la patata emmascarada, la patata, fan una tapeta de patata emmascarada amb cansalada a la brasa i posen també una arengada a la brasa i ho acompanyen amb una mica de vinagreta, de col confitada amb vinagre, no? Plat tradicional i típic d'alta muntanya.
I això del plat del dimoni, qui li va posar aquest nom?
Ostres, això sí que ho desconec la història, però crec que era l'àvia que el 1980, una cosa així, va fer aquest plat de combinat perquè tothom devia voler-ho provar una mica i li van dir el plat del dimoni perquè crec que acaba picant una mica o no sé què hi posen allà que acabes bevent una miqueta més del normal.
Home, estic pensant que això és un d'aquells combinats de muntanya, no? La gent que està acostumada moltes vegades i que tenim tan desprestigiat això del plat combinat, aquí tenim un plat combinat d'altíssim nivell i de territori.
I tant que sí, vull dir, aquí el proves amb un sol cop, ho proves tot el producte del Berguedà. Sí, sí.
I què més hi trobarem, aquest restaurant?
Aquest restaurant, el lloc és especial i, a part, al mig del restaurant tenen una xemeneia que és allà, que et dona un caliu, després tenen tot al voltant, tenen tot de taules i una bona brasa. Hi trobarem algun bon guisat, un fricandó amb bolets de temporada. Jo us recomano anar a aquest restaurant, primer, que aquesta tardor serà molt bona, anar a buscar els bolets a dalt la muntanya i després al baixar parar a dinar aquí, que realment és molt, molt bo.
Anar a buscar bolets a la muntanya, però sobretot respectar aquesta muntanya que cada vegada, cada any, veiem que hi ha destrosses a molts llocs de Catalunya i això és el que hem de fer, no? Respectar la muntanya, si collim, conèixer allò que collim i el que no coneixem, no tocar-ho i sobretot això, no? Respectar la muntanya i la seva gent.
Sí, crec que hem de respectar la muntanya, tenir consciència de quan anem a la muntanya què hi anem a fer, vull dir, i poder no es pot pujar fins dalt de tot, si anem a la muntanya anem a caminar, no hem d'agafar coses que punxin, vull dir, hem de ser molt conscients i informar-nos, doncs gràcies a Déu, avui internet ens poden ensenyar com fer-ho, no? Si no en som conscients, i tenir molta consciència.
Doncs, Núria, entra a la Gui Virgínies de la cuina catalana al restaurant Els Roures de Berga. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres. Fins aviat.
Amb la millor qualitat i tota la tradició, però també amb la més alta innovació, Virgínies, xocolates i torrons et presenta Emocions d'Alta Cuina. Perquè sabies que 100 xefs internacionals han atorgat els nostres productes 2 premis Superior Taste Award del prestigiós Institut Europeu? Per aquest motiu i molts més, avui podem dir més que mai que Virgínies és sabor i emoció.
La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer.
I avui, dijous, dia de l'arròs, volem parlar, o no sé si parlarem d'arròs, del que està clar és que amb aquest cuiner, que és el cuiner que té el somriure més rialler de tots els somriures que hi ha, ens ho passarem bé parlant de peix, perquè en Quim Caselles, en Quim del Casamar de Llafranc, acaba de treure llibre. Quim Caselles, molt bon dia.
Què tal? Com estàs, Pep?
Veus, ja rius.
És que estic rient, estava rient escoltant-te.
Tu, què, com és això de fer un llibre, Quim?
Hòstia, mira, doncs, ha sigut tot com rodat, ha sigut tot a través del programa, ¿vale? O sigui, vam fer el programa La Mar de Bé, amb aquest programa doncs, vam fer unes receptes, i es vam engrescar poder-los editar una miqueta en forma de llibre, explicant també històries de pescadors, de les espècies, com és l'ofici del pescador, i tot amb unes receptes molt xules per fer casa, i res, un llibre molt maco,
Un programa de pesca, de divulgació, de cuina, d'històries, un programa espectacular que l'hem vist a TV3, i aquest llibre, el llibre del programa La Mar de Bé de Cossetània Edicions, que deies una cosa que és molt interessant, que és això, receptes per fer a casa, eh?
Sí, perquè jo crec que a vegades els cuiners ens liem amb... Dic una cosa, és les receptes que fem als restaurants, però molts cops són poc assequibles. De fet, estem parlant d'una cuina com molt immediata, com una cuina molt, molt, molt directa, que és la cuina de pescadors. Sí que hi ha en el llibre, doncs, igual hi ha 5 o 6 receptes una mica més complicades o d'elaboració més lenta, però el resto intenten ser receptes com molt fàcils, amb els ingredients que ens trobem a casa, com poder saber que el peix és fresc, com poder elaborar el peix, espècies poc conegudes, que jo crec que estem fent tota una feina cap a aquest costat, i jo crec que és un llibre molt, molt fresc, un llibre molt xulo.
De ben segur que tu com a cuiner has après molt, no?, amb aquest programa de pesca, no?, la Mar de Bé, perquè moltes vegades els cuiners i cuineres als restaurants sempre hi trobem els mateixos peixos, i amb aquest llibre, com a mi, també aprendrem que hi ha altres peixos que són molt bons i que també es poden cuinar i que queden molt bé.
Jo crec que amb això, Pep, és un tema molt interessant, perquè jo, com a cuiner de restaurant, abans del programa coneixia moltes espècies, però potser les més conegudes, una dorada, llobarro, i a la que t'endinses una miqueta en el món del mar, però primer que de conèixer també la feina dura que tenen els pescadors, que molts de cops a vegades els restaurants aplaudeixen nosaltres per marcar unes gambes a la planxa, i penses, aquí hi ha hagut una persona que ha estat al mar durant 10 o 12 hores, potser mal a mar per poder-les aportar, no? I el cuiner se'ls emporta el mèrit i no... potser no li toca. I després el que això que explicaves, nosaltres en el llibre s'intenta explicar molt, per exemple, la canana, no? Dic, estaves parlant d'arròs, dijous avui és un dia d'arròs, per què no substituir el calamar per la canana, no? Doncs tot això jo he anat descobrint que els mariners i pescadors, o a casa dels pescadors, s'utilitza la canana per fer com la marca de l'arròs, no? Aquesta seria una. Espècies que a vegades que no tenen un preu a la llotja. De fet, jo crec que amb això tots els restaurants ens estem posant al dia, ens estem posant, jo crec, el que són les piles, a poder trobar espècies, donar-los un valor, fer unes receptes divertides, perquè la gent s'animi a demanar-los a les peixateries i cuinar-los a casa.
Receptes molt divertides, com deies, que de ben segur trobarem amb aquest llibre de Cossetània Edició, el llibre d'aquesta de la Mar de Bé, i també de ben segur que trobarem molta cuina amb un sopar solidari que fas aquest 16 de setembre, que té una connotació molt especial, no?
Sí, jo crec que, mira, tu saps que al final la cuina és solidària, i a ens encanta, dic, a mi, que s'han posat en contacte la gent de l'Hospital de Palamós per intentar recaudar fons per poder fer una ampliació de l'hospital, de l'apartat de la gent gran, i com no vaig poder dir que no. I de seguida vaig poder engrescar companys com el Xavi Madrona, el Godard, el Marc Cané, el Tomàs Brull, el Toni Izquierdo, i molts més, i res, un sopar, jo crec que serà un sopar molt maco, un sopar amb un espai únic, és el Mas del Vent, de Palamós, i on al final el que s'intenta és que sigui un sopar divertit, on passin coses, i sobretot al final la intenció és recaudar diners per poder fer aquesta ampliació, i que és una cosa que crec que ens afecta a tots, tard o d'hora, no?
Exacte, ens afecta a tots, i sobretot una de les coses que hem de patir més, diguem-ne, és que la gent gran de casa nostra tingui un bon, jo sempre dic, un bon final de la vida, no? El final de vida mai és bo, no? Perquè, clar, perdem la gent que ens estima i la gent que estimem, però, ostres, si podem tenir un final, no? Ara que es parla molt de tot això d'arribar, no? En aquests moments, de ben segur que, bueno, és interessantíssim i, sobretot, molt important el fet aquest que feu de que la gent de l'Empordà, escolta'm, que hi sigui, que tant de bo, tots els cuiners i cuineres d'aquest país tinguessin aquest punt de solidaritat que teniu vosaltres aquí a l'Empordà. Quim, salut i bons aliments, i sobretot, bueno, algun dia d'aquests et truco i m'expliques un arròs, que avui no tenim més temps, tu.
Avui és dia sofregit, eh?
Exacte. Moltes gràcies.
Una abraçada.
La Fonda, amb Pep Noguer.
I ara és el moment de la recepta històrica del llibre La cuina catalana d'en Ferran Agulló, amb el fons musical del gran amic Xavi Salvà, de A dos gramòfons, i amb la veu d'Ari Coderc.
Se'n diuen aquí a la italiana, però en lloc d'Itàlia es mengen així. Els macarrons a la italiana es cuinen un cop bullits amb mantega i formatge. A Nàpols, només, es cuina per l'estil de Catalunya. És un altre dels plats nacionalitzats a la nostra terra. Es fan de diferents maneres, però sempre s'han de bullir primer amb aigua abundant i una mica de sal. Un cop bullits, aproximadament 300 grams, s'escorren i es posen en un altell amb aigua freda. Així no es pasten ni s'engreixen. I així es poden guardar cuits unes hores per comoditat. A la cassola o cacerola es fonen dues bones cullerades de llard. Sofregint-hi 100 grams de ceba, 100 grams de pernil i una fulla de llaurer, que es treu de seguida. S'hi afegeix, quan la ceba és rossa, dos grans d'alls picats i als dos minuts 150 grams de tomàquets passats pel sedàs. Es deixa coure bé i llavors s'hi tiren 3 o 4 xicres de brou, de carn rostida, estofada o de pollastre rostit. Es deixa coure minuts i s'hi tiren ben escorreguts els macarrons. Es barreja ben bé i s'hi afegeixen 100 grams de formatge de Parma i Durandà sec, ben ratllats. Es remena tot i es posa a una plata que pugui anar al forn, cobrint els macarrons amb 75 grams de formatge de la mateixa barreja i algunes boletes de mantega. Es fica al forn fort. Si no hi ha formatge de Parma, s'hi posa el d'Holanda, sol o del revés.
I la secció del dia, com és habitual, amb en Marc Casabosc. Avui l'he anat a fer a casa seva, tu, perquè m'ha dit que no podia, que estava molt enfeinat. I bé, toco la porta una mica, a veure... Marc! Per aquí? Què fa? Mira'l. Què fos de deixar amb bolets?
Oh, collons, què et creus? Què toca ara?
Però si ara comenceu a parlar de bolets a principi de temporada, trobarem aquests vídeos que ja me n'han passat un, que hi havia més de 200 cotxes al capdamunt de la muntanya, que tothom sembla que els bolets siguin de tothom i que el bo sigui de tothom, tu.
Sí, sí, a més, aquest any han anat molt d'hora, han anat molt, molt, molt accelerats. Pensa que, a més, hem tingut un agost que ha sigut pràcticament un agost de tardor. Val, per temperatures, pluges, sobretot a la meitat nord del territori. I els bolets tenen molta pressa i la gent per collir-los també, tu.
Però no hi ha tanta sequera aquest estiu.
Hi havia una gran sequera i hi ha una sequera estructural a moltes zones del país. I és evident que ara mateix encara hi ha llocs on pràcticament n'hi ha plogut. Però tot el que és la franja, sobretot, centrats ara en el que com ha sigut l'agost, de Cerdanya, Ripollès, Garrotxa, moltes parts del Berguedà, hòstia, hi ha hagut un estiu, una segona meitat de l'estiu, molt humida. De fet, vas pel paisatge i sembla Suïssa en alguns llocs.
Clar, de fet, és el que hauríem de dir i el que diuen molta gent del temps, no? Que hem tingut, diguem-ne, aquesta primera part de l'estiu de maig, juny, juliol, molt seca, i l'agost, alguns llocs l'hem tingut molt, molt tranquil·la i molt bona.
Sí, sí, és la virtut del clima mediterrani, que més enllà de canvis climàtics o de climes que canvien, simplement... en el nostre entorn de clima mediterrani això ja passa, no? Que d'una punta a punta de país passes del verd més ufanós d'una sensació alpina a llocs que estan passant molta set, cosa que no vol dir que hi hagi manca d'aigua estructural, perquè veus els boscos, hi ha molt roure, hi ha faig. El Montseny mateix portava una sequera estructural molt, molt bèstia, i és una aigua que el bosc la rep, els bolets surten, però no vol dir que deixi d'haver-hi sequera estructural. És a dir, si ara parés de ploure, et trobes amb uns boscos que no han acumulat, amb un sol que no ha acumulat tota l'aigua que realment necessita per viure.
Aquella frase tan maca, no? Bueno, aquella paraula tan maca que a mi m'agrada, que és la mullena. No? Això. Hi ha molta mullena.
La mullena, la saó, la mullena, aquella cosa que dius, hòstia, hi ha aigua, no?
De fet, aquí et va tocar el foc aquest estiu molt a prop, no? Tot i que he vist que visualment no, però potser allò trencant aquí la muntanya tot he cremat.
Sí, sí, aquí nosaltres, el que és a la vall de la Ribera Salada, que era de les zones més seques que vam tenir el juny, principis de juliol, porta un dèficit hídric important, encara que ara es vegi verd, i el juny va ser dur. Nosaltres aquí ens va caure darrere la carena, però vam tenir uns mitjans de juny molt, molt intensos amb el tema del foc. És això, com canvia el paisatge. De fet, recordo la primera pluja que hi va haver, que devia ser final de juliol, primers d'agost, a Maca, que en dos dies va canviar absolutament el paisatge. Això també és per fer, ostres, una lectura, una mirada de com n'és degradida també la vegetació i la natura salvatge, no? Que nosaltres seguim amb la notícia, seguim amb aquella cosa al cap de que, oh, ha de ploure, dius, escolta, però surt aquí I aquí les herbes van rebre aquella aigua com si fos l'últim dia, no?
Clar, de fet, estem a 20 quilòmetres al nord de Solsona i encara no a 60 de la Seu d'Urgell, aquesta part de la Ribera Salada, que algun dia m'hauràs d'explicar això, salada? Per què? No em diràs que aquí hi ha sal?
Exacte, sal, sal, salada de sal, perquè de totes les urgències que la conformen, al naixement n'hi ha una, que és la Font Salada. Neix a Cambrils de Muntanya, Cambrils d'Odèn, aquest Cambrils que tenim aquí, que el qui no ho coneix diu, hòstia, però Cambrils, què m'estàs dient? Doncs a Cambrils de Muntanya hi ha les Salines i hi ha la Font Salada, que de fet té un 33% de concentració de sal, i hi ha la piscina que tenen tota muntada per fer banys terapèutics, que és com si estessis al Mar Mort, bàsicament. Vull dir, és magnífic. Quan arriba aquí baix, és un riu curt, relativament curt, 40-50 quilòmetres, depèn d'on comptes que comença al principi, i quan arribes aquí baix, a la part nostra, que és la part baixa de la Ribera Salada, no pots dir que sigui un riu que és salat. Però sí que queda diluïda, però el naixement hi ha la Font Salada.
A veure, veig aquí molts abolets, aquests sí que els conec, sí? Els ceps, no? Ceps ciureny, clar, boletus edulis, boletus aèreus...
Exacte, aquí, bueno, aquests són ceps de muntanya, que són els ceps que comencen a sortir ara, tot i que també han sortit ja a Collsacabres, cap aquí a Ponent, al Montsec, han sortit boletus aèreus i estivalis, que són els ceps de terra baixa. Aquí a Catalunya, bàsicament, a nivell popular, el que podem fer és com separar els ceps de muntanya i els de terra baixa. I els de muntanya és l'Edulis i el Pinòfilus, i els de terra baixa acostumen a ser l'Estivalis i l'Aèrius. Però són ceps.
I quins són més bons, de ceps?
Depèn del bosc més que de l'espècie, eh? I depèn també de les preferències, perquè hi ha gent que li agrada una textura una mica més dureta, altres més estovadeta, depèn de les receptes. Jo crec que tots quatre comparteixen bona part de l'aroma, d'aquella textura en boca, i després ja saps què passa amb els bolets, que és com amb tot, no? Que al Maresme et diran que els millors són els sorenys que se'ls hi fan allà.
Amb aquests què faries? Una cosa ben senzilla i ràpida.
Hòstia, quan comença temporada, venen molt de gust aquests gustos més primaris, no? Després ja t'emboliques. Després, al mes d'octubre, diràs, va, fotem un sorbet de ceps, no?, per fer formatges. Però, hòstia, ara quan acabes de tenir aquests primers bolets, que els talles a quatre trossos, fots un ou allò mig cruet, hòstia, amb una mica de sal o de sal tofonada, una mica d'un bon oli, és que no els emmascares més.
Clar, jo és que el que veig és aquí veient aquestes figues que tens aquí, que hi ha una bona colla de madures, allò laminats amb figues, un rajol i quatre pinyons, i
ja
escolta'm...
Ja està, ja tens la vida solucionada.
Fem una cosa, Marc, la setmana que ve torno i m'expliques el que hi tens a l'altra taula, que ja ho tindràs tot treballat, això.
Perfecte, va, som-hi.
Vinga, fins ara.
Fins ara.
La Fonda, amb Pep Noguer.
I quan els amics de la Fonda de Catalunya Ràdio munten coses, munten allò que en podem dir pollastres, nosaltres també hi volem ser, i és per això que en Rubén de Finca Parera està endinsat en un projecte espectacular, un projecte bonic, aquells projectes que n'hi haurien d'haver-hi de tots els racons del món. Però deixem que ens ho expliqui en Rubén. Rubén, molt bon dia.
Bon dia, família.
Què tal, com va tot?
Bé, final de barema, arriba una mica de tranquil·litat.
Arriba una mica de tranquil·litat, però jo crec que aquesta setmana, aquest 18 de setembre, no en tindreu gaire de tranquil·litat aquí a Finca Parera, no?
No en tindrem gens. A més, benvingut al jaleo i al pollastre, com tu en deies, perquè aquest 18 tenim l'edició de barema solidària d'aquest 2022, que seria pues, el setè any, si no hagués vingut el Covid, el setè any de barema solidària.
El 4 de setembre es va fer a Can Morral del Molí, el 10 es va fer a Altavins, aquesta setmana aquí a Finca Parera, i la setmana que ve, el 25 de setembre, la següent, a Can Calopa. I de què es tracta això de la barema solidària, Rubén?
Al final, la barema solidària és una experiència que creem dins el món del vi per poder ajudar, sobretot, al tercer sector. El tercer sector, doncs, que engloba la gent doncs, que té problemes d'exclusió social, sigui per malalties físiques o mentals, sigui per exclusió que viuen al carrer, sigui per alcoholisme, sigui pel que sigui, perquè són nois com la fundació amb la qual participarem en aquest 18 de setembre, que és la Fundació Saó del Prat de Llobregat, que cuida i tutela tota una sèrie de nanos joves que estan en exclusió social per temes segurament familiars i els dona educació i sortida cap als oficis de tota mena. Doncs aquesta fundació rebrà els diners d'aquells participants que amb captació de fons social tindran una experiència. Quina? Doncs baremar. Passar-ho bé un dia de barema, collir raïm, trepitjar-lo, tastar vins dels cellers de proximitat i fer tota una experiència vitivinícola i solidària al 100%.
Això és una d'aquelles coses que jo sempre dic que cadascú hi posa el seu granet de sorra i de ben segur que vosaltres, aquests quatre cellers, hi poseu un granet de sorra i poder un sac ple de sorra, com bé dic. Gairebé podríem dir que vosaltres ho teniu, allò, com es diu, tot venut, no tot esgotat, però el dia 25 també ho feu a Can Galopa i aquí encara hi cap gent, oi?
Sí, la barema solidària Can Galopa, que coincideix, és la barema, que té un títol molt fort, no? La barema de Barcelona, perquè al final Can Galopa és un celler que el tenim a Collserola i que va recuperar unes vinyes que ja hi havia en terrasses en aquesta zona, la masia Can Galopa. Però està a la serra Collserola, està el camí que aniria cap a Molins de Rei passant per Collserola, no? I allà encara queden places, o sigui que qui s'animi a Finca Parera ja tenim totes les entrades esgotades, totes les entrades solidàries, però Can Galopa encara queden unes quantes places per omplir. I val la pena complir perquè, doncs, bueno, sabem que aquests diners van a parar a unes fundacions que cada any són diferents, fundacions petitetes, associacions petitetes, que els costa molt captar fondos.
De fet, estic veient i necessiteu uns 18.000 euros, ja n'hi ha 16.000 i pico, per tant, a veure si aquesta fonda d'avui ens serveix per acabar d'esgotar totes les, diguem-ne, podrien dir entrades, totes aquestes quatre baremes solidàries,
sí.
Des d'aquesta setmana a Finca Parera, com també la del 25 de setembre a Can Calopa. Rubén, espero que això sigui un ple absolut.
Jo estic segur que, com ha passat fins ara, els últims dies és quan la gent s'acaba d'espavilar, no? Per dir-ho clar. Es veu, doncs, la barema al cable i vaig a comprar les últimes entrades. Aquí a Finca Parera ha passat el mateix. Fins fa dos dies hi havia la possibilitat de comprar. Què passava a Can Galopa, n'estic segur? Doncs que la setmana que ve, quan gastem aquesta tercera barema solidària i entrem a la quarta i definitiva i última del 2022, la gent agafarà les entrades i farem un ple segur. I complirem els objectius que tenim, que aquest any els objectius estan al voltant de 20.000 euros de captació per les quatre fundacions que estan lligades, els quatre cellers, les quatre associacions, el tercer sector, i segur que aconseguirem. Del tot segur, perquè a més és una dinàmica que la gent sempre anem tard, no agafa les entrades.
Sí, sí. Doncs, escolta, qui vulgui més informació, baremasolidaria.org, allà ho té tot, que s'apunti, que faci la seva donació i que gaudeixi i que tot això aprenguem tots plegats del que és la realitat d'avui en dia. Moltes gràcies, Rubén. Una abraçada ben gran.
Igualment, una forta abraçada. Salut.
La Fonda, amb Pep Noguer.
I avui toca cap a Sant Bartomeu del Grau, a Osona. Allà m'hi espera... Mira, ja veig aquí que hi ha... En Vincent em va dir, veuràs un toro i quan vegis el toro, apara't. I veig que un toro espectacular. Deixeu-me arribar fins aquí. Vincent, bon dia.
Bon dia.
Jo no sé, puc entrar?
Sí, 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 pots entrar, sí, sí, és molt manso ja.
És, bueno, manso no ho sé, però amb la cara que fa, els quilos que fa aquest bou, o toro, aquest toro, no?
Aquest toro, sí, un bou seria un toro castrat.
No et serviria per gaire res, bueno, sí, per alimentació, no? I per treball.
Sí, bueno, per treball no sé si ja potser sí que hi ha gent, encara que els fan servir, però per alimentació sí, hi ha una carn molt apreciada, la del bou, sí.
L'està raspallant, jo veig que és manso, no? És un de la banda de darrere.
Sí, 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 bueno, està acostumat, o sigui, un toro amb la força, la potència que pot tenir, l'has de tenir molt tranquil i molt content, o sigui que, clar, el mimem molt.
Quan diries que fa? Perquè aquest passa de la tonelada.
Sí, suposo que sí. Encara em falta acabar les instal·lacions i, bueno, ja t'explicaré això, que sóc relativament nou com a ramader i no l'he pogut pesar, però jo diria que passa la tonelada, si està entre 1.000 i 1.200 quilos. Jo diria que s'apropa molt des 1.100, sí.
Vincent, tu ets molt jove.
Bueno, això és relatiu, eh? 42 anys tinc.
Home, 42, i en fa dos que et vas posar a criar vedells i vedelles aquí a Sant Bartomeu del Grau?
Sí, al Lluçanès, sí. Sí, és un projecte de vida que jo crec que tinc al cap des de potser estudiar veterinària, perquè sóc veterinari de formació i encara d'activitat en part, petita activitat de veterinari. I això, als 40 anys, clar, és jove però no tant per ser ramader. I, bueno, primer he fet la feina de veterinari, després se m'ha plantejat aquesta possibilitat per temes personals, que hi havia la possibilitat d'utilitzar aquesta finca. I també als 40 anys, és un altre tema, és quan és la data de tall per ser jove ramader, jove agricultor. I com era l'última vegada que podia ser alguna cosa jove, doncs l'he aprofitada, sí, sí.
Tu ets occità.
Exacte, podem dir això, sí, sí. Soc del Tarn, d'Occitània, sí, a prop entre Toulouse i Carcassonne.
Parles occità?
Parlo molt poc. La meva besàvia, que ens guardava alguns dies després del col·le, sí que parlava occità, jo no, alguna paraula sí que em sonen, però no podem dir que parlo occità.
A l'hora de renegar, potser, no?
Exacte, el macarel sí que pot sortir, bueno, o que l'hi he sentit dir a vegades, sí, sí.
I què et va fer venir cap a Catalunya?
Bueno, diverses coses, un tema professional i personal, la meva xicota és d'aquí, sí, sí.
Punyetero. O sigui, l'amor sempre fa fer quilòmetres, eh?
Sí, sí.
I la raça? Escolta, jo estic veient aquest turquí que no sé si li has posat nom ja.
L'Òscar, sí, clar, no t'ho he presentat, perquè ha acabat el pinso i ha marxat ràpid. Sí, sí, els animals porten nom. Bueno, et permet conèixer-los millor i recordar-los millor. La feina és molta d'observació i està bé que tinguin un nom, sí, sí.
Doncs amb en Vincent aquí mirant l'Òscar, que quan l'han acabat de raspallar i s'ha menjat les seves llaminadures. Avui volem parlar precisament, des d'aquí de Sant Bartomeu del Grau, d'una raça espectacular de vacú, que és la raça Obrac. Aquí veig, Vincent, que tens l'Òscar, però i tota l'altra part de la ramaderia, on te la tens?
Més amunt, allà al terrat, al serrat. Anem a veure'ls.
Doncs vinga, va, anem-hi. Vincent, i el color? Potser és un color molt, bueno, no sé, molt terrenal, no, aquest?
Sí, ho podríem definir així, sí, molt terrenal, o com de blat, no? Potser, de froment, o és un beix. Hi ha variabilitat, eh? Hi ha algunes més fosques, més clares, hasta el gris fins a un marró. I han de tenir sempre les extremitats una mica més fosques, més cendrades, dic jo, no sé si sigui més negres, i la punta del morro, també.
Ara, mira, ara en veig una que vol muntar l'altra, deu anar alta, no?
Sí, n'hi ha una que no s'ha quedat prenyada i va alta, sí, sí.
Vincent, el tema de parir aquesta raça, l'Obrac, és fàcil de parir? Perquè, clar, hi ha races i races i cada una té la seva idiosincràsia.
Sí, són vaques precisament que tenen això. Són molt maternals i també tenen un vedell relativament petit. Han de fer menys de 40 quilos al part, entre 35 i 40. I en general són de fàcil part, molt fàcil part. El que passa, clar, una primera cria potser no és tan fàcil, llavors les hem de vigilar també. I aquest any he començat posant-los un sensor de moviment a la cua.
Això ja és pagesos 4.0, no?
Sí, bueno, molts pagesos són 4.0, la tecnologia arriba també a la pagesia. Sí, hi ha sistemes, ens ajuda molt la tecnologia, sistemes que posant només un com un braçalet a la cua, que els hi has de posar i treure, simplement. El moviment mateix de la cua que tenen a l'hora de parir, crec que és un acceleròmetre com el del mòbil, que s'adona on es troba, no? I això envia un missatge m'envia un missatge SMS al mòbil que em diu: la vaca porta activitat des de fa més de 2 hores. Llavors haig de venir a veure si està parint ell, i funciona molt bé. En general, el 95% de les vegades estan parint, sí, sí.
Sí, de tona, ràpid, agafar el cotxe i venir cap aquí dalt.
I pujar cap aquí, sí. Et dona aquests 20 minuts que vagin sortint el vedell o veure'l sortir, sí, sí.
Tot i això, veig que tu això les venes tu tot sol. És a dir, és un model, diguem-ne, de negoci, un model de pagesia que també et permet, diguem-ne, tenir una vida més regular que no, per exemple, bueno, regular, diguem-ne, que tinguis temps per tot, no?
Sí, la veritat és que força. Al ser així és extensiu en la majoria de l'alimentació, no tot l'any, a l'estiu s'ha de suplementar, no. S'ha de donar l'herba que s'ha emmagatzemat aquí mateix a la finca, se la dona en forma de bala a l'estiu i a l'hivern també. Però la majoria de l'any estan pasturant i simplement és un control dels animals, observació, no tenir por de dedicar temps a l'observació i passar-hi temps amb elles, però sí que em deixa temps per mi també, organitzar-me com vulgui la jornada.
Us neva aquí dalt? Us neva?
Pot arribar a nevar, el Filomena va deixar neu. Sí, força, va arribar a nevar. Estan acostumades també, perquè al plató de l'Obrac a l'hivern les entren, però a l'octubre o novembre a vegades els hi atrapa una nevada, sí, sí.
Vincent, i sou molts els que feu Obrac aquí a Catalunya?
Som uns quants, jo crec que som al voltant d'uns 40 ramaders, obracs o que tenen obracs, i ens estem començant a federar. O sigui, hem creat una associació que és molt, molt embrionària encara, té tot just oficialment 15 dies, fa més d'un any que hi treballem, però té oficialment 15 dies, i l'idea és això, fer una eina de promoció i de visibilització de la raça, sí.
Déu-n'hi-do, a veure si al final hi haurà més obracs a Catalunya que a la zona de l'Aguiol.
No estic segur, però ho provarem, sí, sí.
Doncs mira, anirem veient aquesta associació, perquè de ben segur que, com deies, no, la divulgació, la defensa d'aquest patrimoni, diguem-ne, de la pagesia com és l'Obrac, això funcioni. I sou tots, diguem-ne, de la mateixa edat o també hi teniu gent gran?
Som relativament joves. Hi ha gent gran que s'hi ha apuntat i aquí ens pot aportar molt, molt valor, però els que la vam fundar som 4 persones d'aquí a Catalunya, 4 ramaders bastant joves. Soc el més gran, de fet, em sembla. Hi ha un ramader d'Astúries, que és un altre dels pols on hi ha... Bueno, tot el nord hi ha vaca Obrac, i l'associació és ARRA, l'associació de ramader i ramaderes de la raça Obrac.
Estem aquí arribant on hi ha els vedells. Vincent, home, Déu-n'hi-do, quina colla de vedells petits, no?
Sí, bueno, ara és hora de desmamar i n'hi ha uns quants. Aquí n'hi ha 17, i hi ha una part que no, encara no s'han desmamat.
Veig que estàs en un espai, clar, fantàstic. Hi ha una cosa molt maca que jo sempre dic que és una declaració d'intencions quan veig la teva pick-up, diu: ramaderia extensiva de selecció bovina. Això sembla molt senzill, però no ho és tant, eh? No tothom pot fer una ramaderia com aquest model que tens tu.
Sí, bueno, no ho sé, no. Bueno, ramaderia extensiva sí que té un sentit i no està aquí per casualitat, perquè aquesta raça i aquest projecte volen inscriure's amb això, algú de sostenible i que tingui el mínim impacte mediambiental o inclús tenir una petjada de carboni negativa, perquè són vaques que pasturen herba tot l'any i amb poca densitat, i això fixa carboni al final.
De fet, aquesta raça és molt típica. Clar, jo la tinc molt, molt allò... Me l'estimo molt perquè és d'una zona francesa que per mi ha hagut un dels grans cuiners de, diguem-ne, de l'època que m'ha tocat viure, que és a Michel Braz, a l'Aguiol, no? Precisament a la zona d'Obrac, no? I clar, allà la vaca porta el seu nom, l'Aguiol porta el nom del ganivets, el nom del poble, el nom del formatge... I clar, deu tenir moltes coses bones aquest tipus, diguem-ne, de vaca, de vedella, de toro, perquè sigui tan estimada, no?
Sí, és veritat, a França és molt, molt estimada, la trobes inclús a cartes de restaurants. Bueno, per què? Perquè és una... jo crec que és una raça que està molt ben equilibrada, o sigui, té molts avantatges. Pel criador, perquè és molt rústica, menja forratge simple, o sigui, herba, al final menja herba. Tot l'any són vaques que són molt, molt rodones, molt grasses, podem dir, tot i menjant només herba. Després són molt bones mares, alleten bé el vedell, el cuiden molt bé al moment de néixer, etc. Doncs per el criador són molt bones, per l'engreixador també són molt bones, perquè el producte, el vedell, és molt conformat i té molt bons rendiments de canal, i pel consumidor també és bona, perquè és una carn una mica més infiltrada que les races més industrials, més, amb més explosió de múscul, i al final és bona per tothom perquè és això, està adaptada a un sistema de producció o de pastoreig que és bo pel medi ambient.
Fa bona llet, l'Obrac?
Bueno, no l'he provada. Això és una mica difícil. Es provava, eh? Ara quan parles de l'Aguiol i dels burons, que són aquelles cases que tenen allà al plató de l'Obrac, als anys 50 encara es munyien aquestes vaques, eren mixtes. Però es deixava un mugró pel vedell i els tres quarterons eren per fer formatge. Llavors es munyien durant la període d'estiva, l'estiu, a dins del plató, a dalt al plató de l'Obrac, a 1.200 metres.
I què et va fer triar tu l'Obrac? Perquè, clar, si sigués per zona, tu estàs més a prop, diguem-ne, de la zona del Cantal, no? D'aquella zona que hi ha la Salers.
Exacte, la Salers és molt coneguda, també és molt bona vaca, molt rústica. Però l'Obrac, jo em va fer... Bueno, hi vaig donar moltes voltes, eh? La veritat és que no va ser fàcil d'elecció. Però jo crec que està molt, això, molt ben equilibrada i té tot aquest panel d'avantatges que treballen amb raça pura. Això potser amb les Salers és més difícil obtenir un vedell per engreixar que amb raça pura, normalment es creu amb xarolers. Però l'Obrac sí, treballant amb raça pura podem tenir un vedell molt bo i podem seguir millorant la genètica. D'aquí ve el tema selecció a la porta de la furgoneta. L'objectiu aquí també és millorar la genètica del ramat i de la raça. Bueno, la raça ja s'han cuidat molt, els francesos estan molt a la punta, però del meu ramat, com a mínim, vull anar seguint millorant la genètica i provar tenir animals cada vegada més bons.
I què et va portar Sant Bartomeu del Grau? Perquè, clar, no sé si podies triar molts de llocs o tu ja estaves per aquesta zona del Lluçanès.
Jo visc a Osona des de fa temps, ara ja, potser fa prop de 10 anys, no arriba. La meva família... anava a dir política, però no és gaire maco. La meva família d'adopció, la família de la meva nòvia, és d'Otona, Osona, i vaig tenir la sort que tenien aquesta finca on vaig poder implantar l'activitat.
Això és molt bonic perquè, a més, per tota la gent que no hagi vingut per aquesta zona del Lluçanès, tu fas 360 graus, l'únic que veus és algun pal de llum, però la resta només veus muntanyes, veus les primeres, però també veus les segones, és a dir, tota la banda aquella de Cabrera també es veu aquí, eh?
Sí, exacte, es veu tot el Cabrera, el Costa Cabra, de l'altra banda es veu el Pedraforca, és arribar a veure, quan sortim del poble, t'hi fixaràs quan marxis, es veu a Montserrat també, o sigui, sí, és una passada.
A quina alçada esteu aquí?
Estem a 850 metres, la finca està així, 850, 830...
Clar, aquí veiem, això que deies, més d'una vintena de vedells. Anem cap allà amb les vaques, perquè clar, n'he vist moltes. Això de que tenir una raça i que dius és una raça eminentment doncs, que menja pastura i això, clar, has de tenir moltes hectàrees de pastura per poder proveir les vaques durant tot l'any.
Sí, això és important. Aquí tenim 60 hectàrees, i unes 60 vaques, 60 mares. Hi ha unes 15 hectàrees més que estan una mica més lluny on podem portar les vedelles i descarregar una mica la finca, però sí, per això ha de ser extensiu si volem aplicar aquest model de pastoreig, pastoreig rotatiu, fem canvi de parcel·les, i és una manera això d'aprofitar al màxim l'herba i que les vaques tinguin un herba de màxima qualitat també el més sovint possible.
Ara estem al mes de setembre, veiem aquí aquests vedells que tenen ja uns quants mesos amb el cicle natural de vida, però com és la vida d'una Obrac?
Bueno, d'una vaca, normalment són parts, això és una particularitat una mica, són parts molt estacionals, o sigui, neix un vedell entre gener i març, i aquesta vedella, si parlem de la vaca, la desmamem una mica tard, ens agrada que estigui molt amb la vaca, aprofitant la llet el més de temps possible, i als 8 mesos la desmamem, i llavors fins als 2 anys no la prenyem. La prenyem i als 3 anys pareix, i després és una raça que també té aquesta particularitat de té bastanta longevitat. O sigui, hi ha vaques que tenen 16, 17, 18 anys. La setmana passada estava de vacances precisament allà a l'Obrac i vam veure vaques de 18 anys encara amb un braguer molt, molt correcte, una conformació molt bona i aquesta longevitat bueno, els hi permet ser també productiva. Van fent un vedell a l'any i van fer la seva vida productiva fins a ser al final carn també de vaca vella, que és més bona encara que la de vedella per mi, eh?
Sí? Ara en parlarem d'això. Clar, jo ara deies, Vincent, 60 vaques, però quants de toros? Perquè tens l'Òscar allà baix, i aquí en tens algun altre?
Toros en tinc un i mig, direm. Tinc l'Òscar que fa la majoria de la feina, o fem-ho al revés. Jo faig provo de fer la majoria de la feina, insemino. Insemino la meitat de les vaques, totes les que penso que em poden donar una vedella prou bona perquè me la quedi, i l'altra meitat ja van directament amb l'Òscar a partir del mes d'abril. I les que no he prenyat jo amb l'inseminació, només els faig una dosi, una inseminació, després ja l'Òscar se'n cuida fins al mes de juny. I dic un i mig perquè l'any passat, i aquest any farà el mateix, guardo un vedell de l'any que al mes d'abril ja té 14-15 mesos, que fa de segon de l'Òscar, diguem.
El que no aprofita l'Òscar ho fa ell, eh? Sí. Com, a quin nom li hem posat aquest, Vincent?
Aquest jo crec que es dirà Toulouse.
Toulouse, home, sí, bonic nom.
És l'any de la T, que també això, no, cada any hi ha una lletra, això també et permet recordar de quin any són o quina edat tenen els animals.
Hosti, fantàstic. Clar, estic veient, clar, aquestes vaques viuen molt bé, Vincent, tant de bo, no?, ara que es parla tant del benestar animal, tant que es parla, diguem-ne, de tenir espai, sobretot de poder proveir, i sobretot això que deies ara al principi, no?, això que ara sembla que els que us dediqueu al món del vacú estigueu allà una mica, diguem-ne, a l'ull de l'huracà, no?, sempre es parla de la petjada de carboni, del que pot arribar a generar un animal d'aquestes característiques, però clar, no és el mateix, és a dir, tu veus una extensió, una explotació argentina o a Brasil i aquí no té res a veure.
No, això és important dir-ho i hem de fer pedagogia aquí, sí. Aquí els animals són molt, a la vegada és extensiu, com aquests països que dius de Sud-amèrica, que també és extensiu, però sí que tenen cuidats, cuidados, anava a dir, ens pot dir cuidados, no és normàtic, però s'entén millor que sí. Tenen cuidats molt, molt, molt diaris, o sigui, jo les miro, ara repassava els braguers perquè hem desmamat les vaques i que no facin mamitis. El benestar és tan bo com els hi podem donar i és molt bo. Això ja sempre convido la gent a venir, ja veus, perquè això és algú que sembla màrqueting sovint, però és que és una realitat. Aquestes vaques estan a l'aire lliure tot l'any, a coberta dins del bosc a cada parcel·la si fa falta, tenen herba, aigua, disponibilitats 100% del temps. Sí, les cuidem molt. I no sóc l'únic, això ho fa molta gent i això ho hem de dir. El sector amb això s'està adaptant molt i és una cosa que hem de cuidar molt, sí.
Diuen que aquest món, el món de les vaques, que són molt sociables, no? Ho veiem amb l'Òscar, que es deixa tocar sense problema de la banda darrere, però al cap home, fa una mica d'impressió que si es vol girar una mica potser ens pot fotre algun cop de banya, però tu els veus i aquí l'entorn on estan i això, veus que tenen un punt de tranquil·litat que t'hi pots acostar sense problema. Això no vol dir que a vegades suposo que potser et trobes gent per aquí que ai, mira, que fan molta il·lusió i que la gent sense permís t'entra, no?
Sí, bueno, pot passar, eh? Però jo crec que tinc la sort aquí que la gent és bastant respectuosa i la gent que camina és molta gent del poble que s'ho coneix. I també sí que és un inconvenient que podem tenir, però jo crec que no, no ens hem d'emprenyar massa. Ja, a vegades emprenya, eh? Ja el veí mateix em va dir que li van tallar amb alicates els fils per buscar bolets, això sí que està molt, molt, molt malament. Però jo crec que hem de fer precisament això, pedagogia, explicar a la gent que són animals que s'han de tenir un respecte, que no podem travessar un ramat sense conèixer-ho, amb el propietari sí, sense conèixer-lo no, perquè hi ha un risc també per a la persona, eh? Però que el que hem de fer amb la gent és explicar-los i fer molta, tenir paciència i pedagogia per explicar-los la realitat del món rural. Sí.
És que ara que dius això, de fet, aquesta setmana, bueno, de fet aquests 15 dies últims, que a molts mitjans de comunicació surt això de, bueno, que surten els bolets i que la gent hi va, he sentit i he llegit també a les xarxes socials moltes vegades, potser massa vegades, que hi ha gent que es pensa, diu, no, la muntanya és de tots. No, la muntanya no és de tots. Vull dir, la gran majoria de muntanyes de Catalunya tenen una propietat que els ha de cuidar i això, però a vegades ens pensem que allò que no porta un nom o que no hi ha una reixa, que no és de ningú, no?
No, és això. És, la muntanya és una sort tenir-la assequible, però per això l'hem de respectar i hem de respectar els seus cuidadors, que són els ramaders sovint i propietaris. Sí, sí, és, n'hem de tenir consciència. Un altre cop hem de fer pedagogia. Però sí que és, jo crec que és maco que la gent s'hi vulgui apropar i conèixer millor el món rural. Al final això també està bé. L'hem de veure en positiu. Té inconvenients, però hi hem de treballar sobre aquest missatge que s'ha de respectar, però l'hem de veure en positiu també, que la gent es vulgui apropar a la natura.
Clar, ara deies, bueno, és que la carn de vaca és potser més bona que la carn de vedella. Tu com ho tens treballat, això? Perquè, clar, no et dediques al món de la llet, al món del formatge, per tant, les vaques van o per selecció, per una banda, o per carn per l'altra, no?
Exacte, sí. Jo molt poques vegades venc carn directament, precisament per això, perquè em dedico més a selecció, llavors la majoria dels animals se'n van per vida, com es diu a dins del sector, o sigui, per reproducció. La majoria de les vedelles van a ramaders que volen tenir vaques d'aquesta raça, i els mascles és una mica la proporció inversa, o sigui que hi ha dos, tres mascles que estan triats per fer toros, i la majoria se'n va engreix. Llavors sí que hi ha una part dels animals que se van a un engreixador, que no sóc jo, que em compra els animals, i que els engreixa fins als 15, 16 mesos per fer el que diem comunalment o vulgarment carn de vedella.
Exacte, la vedella, que a vegades tècnicament això no ens hi fixem, i és vedell, que vull dir, té les seves característiques, però clar, jo penso que, ostres, un animal com aquest, jo ara volgués posar vaques d'aquestes, clar, hauria de venir aquí i començar a triar una mica quina és la que em fa més peça, o com funciona aquest món, diguem-ne, dels criadors de vaques, de vacú?
Vols dir per triar què és una vaca bona, no? És el que m'estàs demanant?
Exacte, és a dir, jo en veig moltes aquí i, clar, jo no sé si aquesta primera que veig, que és d'un marró més clar, seria millor que l'altra. Eh? Quines són les característiques que ha de tenir una bona obrac?
Vale. Doncs mirem molt la capacitat, precisament, d'ingesta d'herba. Això com es tradueix? És una vaca profunda. Profunda vol dir que hi ha molta distància entre el pit i la línia de l'esquena, o entre, inclús a darrere, entre el braguer i la línia de l'esquena. I això vol dir que té molta capacitat d'ingesta, de ferratge, i també molta capacitat pulmonar, que és un taló d'àquil una mica dels remugants, de les vaques. Llavors, busquem una vaca així. En general té unes potes curtes, això és contrari a alguna altra raça que tenen la tendència a ser altes. Aquesta no les volem altes. Per què? Perquè també això és longevitat i rusticitat. S'adapten més bé a l'entorn, s'enfilen a dins dels boscos, als desnivells de muntanya, etc. I després jo em fixi molt amb la cara, però això ja és més un tema estètic, una cara una mica curta. Per mi han de semblar ossos de peluches. O sigui, una cara molt curteta i unes banyes molt ben posades en forma de lira. Bueno, tot això, sí, sí.
Clar, en qüestions de la carn, tu no et dediques, diguem-ne, al món de la carn, però de ben segur que t'has menjat algun bon bistec d'obrac. El tema de greix intramuscular, és a dir, ara que està tan de moda, no?, la guaiú, no?, la Kobe, la vedella de Kobe, Angus, etc. Tu a on la tipificaries, l'obrac?
Doncs està a un punt també intermig. O sigui, és tan més infiltrada que races molt càrniques, que per mi són races que estan pensades molt per un engreixador que fa molt volum, un engreixador industrial, diguem. O sigui, és una carn més infiltrada, però no tant com una Kobe o un Wagyu, això segur. I pot ser tampoc no tant com una Angus, però s'hi apropa molt, jo crec. Això ja hauria d'anar provant més Angus i més obrac per comparar-ho. Però és, si fem el símil amb els porcs, potser és com un duroc. No és un porc ibèric, que seria el Wagyu, però tampoc és un pietrenc, que és tot múscul i que l'important és fer quantitat i no qualitat. Aquí sí que busquem fer qualitat.
Home, ara qualsevol persona que no conegui la raça, no? I posem, diguem-ne, Angus, o posem vedella de Kobe, o posem Wagyu, veurem, doncs, ens sortiran segurament aquestes fotos d'aquestes mitjanes, allò que tenen molt de greix. I clar, i quan més greix, moltes vegades ens pensem que vinga, que molt bo. Però jo també et diré, no? És allò de que quan tu tastes, dius, sí, és molt bo, però també n'has de menjar molta menys quantitat, perquè també embafa molt més una carn, diguem-ne, amb molt de greix. Vull dir que moltes vegades tenim aquests, podríem dir, aquests inputs, no? Que o es posa de moda una cosa o una raça, i ara tothom anem cap allò, que escolta'm, que fins i tot a Barcelona veig que hi ha hamburgueses de Wagyu de Kobe, segons posen el vidre d'algun bar, que una altra cosa és que t'ho creguis.
Sí. Bueno, si ho sabràs tu clar molt millor, però el Wagyu per mi és com un producte excel·lent, però és un altre producte. Seria com la ventresca de tonyina, no? És una cosa per fer uns plats molt especials, que té molt, molt, molt greix, o sigui que és excel·lent, té molt sabor, però no es pot menjar. Bueno, jo crec que és difícil de menjar-se un xuletón de Wagyu. En canvi, un xuletón d'obrac, un xuletón d'angus sí que ho disfrutes.
Vicent, per tu quan és, diguem-ne, el millor moment, és a dir, l'edat millor, quan està el millor moment una vaca com l'obrac?
Bueno, hi ha coses que hauré d'anar aprenent encara, eh? Això, soc bastant novell com a ramader, però per mi són vaques, això, una vaca de reforma, ens dirien, o sigui, una vaca que no ha quedat prenyada, una vaca que potser té una coixera, o... potser no a l'extrem que et deia de 18 anys, però una vaca de 12 o 13 anys, jo crec que probablement és el que fa el millor producte final, sí.
Déu-n'hi-do, aquí ja estem parlant, diguem-ne, de carns bones, com dius, carns fetes, carns que necessiten un repòs, que ara amb tot aquest món, diguem-ne, també del sistema del dry-age, d'aquestes maduracions en sec, però això són figues d'un altre paner. Clar, portes 2 anys, Vicent, te n'has arrepentit?
No. No, estic molt content. La veritat és que estic molt content. Estic molt content del que he fet abans, també, que m'ha après o que m'ha donat bases per poder aprendre millor la feina de ramader, però la veritat és que estic molt feliç. Ja dona molta tranquil·litat ser el seu propi jefe, el que es diu sempre, no? Ser autoemprenedor i prendre les seves pròpies decisions és un estrès, però també és un confort molt important, sí. I estar amb misses d'animals és una passada.
Si ara volguéssim menjar-nos un bistec d'aquestes obracs o fer un tàrtar, no? Cap on t'hauríem d'anar? Perquè, clar, tu vens les vaques, diguem-ne, quan ja estan, diguem-ne, en el procés de reproducció. Sí. Tenim aquí uns vedells. On hem d'anar? Estem a Osona, al Lluçanès.
Sí. Doncs tinc companys que crien obracs i que ho fan molt bé. Hi ha obracs del Sorreig, que és l'Àngel Marc, que és un veí, al Sobremunt, que fa vedells d'obrac. Després hi ha la Verdella, a Collsospina, que és un altre amic i ramader, que fa una particularitat, que és carn a l'herba, o sigui, 100% de pastura. Són animals que mengen herba fins al final, els acaba amb herba, i això seria el que conec jo, segur que n'hi ha més, eh? Després per cadena potser més comercials. Aquí estic parlant de venda directa. I després hi ha una altra granja que té molt interès també amb aquesta filosofia de ramaderia regenerativa, que està a Vilanant, a l'Alt Empordà, que és Biograsfed, que també fan carn de hierba, com diuen, que és com un label.
Doncs mirarem de poder tastar aquest obrac, perquè aquí a la Fonda de ben segur que vam començar ja fa una bona colla de temps amb la limusina, Hem vist també alguna altra raça de vaca i avui amb aquesta braca. Vincent, d'aquí a 10 anys, com veus el futur?
De la ramaderia o de l'obrac?
I de la teva granja de vaques?
Bé, veig que hi ha reptes. El que em preocupa més pot ser és el climàtic, perquè això sí que hi tenim molt poca... I tenim molt poc a veure i sí que hi tenim a veure. O sigui que, al final, entre tots, i per això el futur de la ramaderia potser és passar per aquí, per models més sostenibles, més petits, més de talla humana, més basats en una ramaderia pues, més propera als cicles naturals, que és això. Al final, menjar herba i fer rotacions de pastures... I jo crec que bueno, tenim aquest repte climàtic que podem combatre a través de ramaderies més sostenibles. Tenim reptes de cara al consumidor. També li hem de fer entendre que això, que menjar carn no és forçosament dolent per al medi ambient. Jo crec que són els dos principals. Però jo crec que hi ha futur. Jo crec que hem de ser optimistes i ens hem d'adaptar. És com tot, ens hem d'adaptar. I jo crec que l'obrac en concret és una raça que té molts arguments per adaptar-se bé a tots aquests reptes.
Aquí a la Fonda sempre diem que les vaques, a la carn, se n'ha de menjar menys, perquè és veritat, però que la que es mengi, que sigui molt bona, no?
Sí, jo crec que és això. Amb molts productes és així, eh? Hem de ser capaços de triar qualitat i no tanta quantitat. I llavors això vol dir models de proximitat, el que dèiem fins ara, sí, sostenibles.
Vicent, tu has passat malament aquest estiu amb aquesta sequera que hi ha hagut?
Sí, 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 ho passem malament. A l'agost he tingut sort i ha plogut 110 mil·límetres en un mes i s'ha revertit una mica, però ara tornar a fer 3 setmanes que no plou i això sé que fa patir una mica, fa patir una mica. Tenim la sort això, de tenir extensió i poder sortir-se, però home, si cada any és així serà complicat, sí.
Algun lloc haurem de... Clar, no podem regar 60 hectàrees així, que no caigui del cel.
No, jo crec que regar-ho... hem de pensar això d'una altra manera. Tenir més extensió, si de cas, i menys animals. Això és la manera d'adaptar-se, sí, sí.
Ets feliç?
Sí, sí, sí. Podem dir que sóc feliç, sí.
Jo crec que aquesta és una de les millors maneres que un pot tenir, no? A vegades, moltes vegades es parla, ara que està tan de moda això de fer cursos motivacionals i tot això, no? Sempre es parla de l'èxit, no? L'èxit és la felicitat de veure't aquí amb aquest ramat de vaques a Orac.
Sí, l'èxit és relatiu, però sí, sí, per mi és ser, poder viure, perquè l'èxit no es compta en fer-se ric en aquest context, que es diria una equivocació gran, però és el fet de poder viure d'aquest projecte i això, d'estar envoltat d'aquests animals, que això no ho hem dit, però que són preciosos també, és una de les raons per les quals es va triar.
Però la veritat és que són molt macos, eh?
Sí, sí.
Si et sembla, agafo el raspall i me'n vaig a raspallar l'Òscar.
Molt bé, doncs t'acompanyo.
Gràcies, Vicent.
Moltes gràcies a tu, Pep.
Vinga, va, que ja veig aquí les vaques que... Escolta, van canviant de camp, eh? Ara van cap aquí, van cap allà...
Sí, ara estan, estan venint a veure els vedells que vam desmamar la setmana passada. Llavors estan assegurant-se que encara estan aquí. I a més van... Això és el... En castellà, se dir-ho, és el carreo, no se dir-ho en català. O sigui, és aquesta manera de moure's en grup i anar pasturant l'herba, sí.
Quina és la que mana aquí?
La que mana potser és la Notre Dame, que és la meva preferida. És una vaca molt bona, que té molta llet, molt mansa. Si vols, anem a veure.
Vinga, la Notre Dame amb la N aquesta de quin any és?
La Notre Dame amb la N té 5 anys, si no estic equivocat.
5 anys, Déu-n'hi-do, tu. Mira, veus, no ho sabia, això de les N's, de les T's... I per acabar la Fonda d'avui, una frase d'Epicur que diu: el savi no escull certament l'aliment més abundant, sinó el més agradable. I això és el que ens agrada aquí a la Fonda. Menjar amb productes agradables, bons, gustosos, saborosos, flairosos i sobretot, que siguin de la terra. Adeu-siau i moltes gràcies.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.